Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
I un minut d'onze del matí. Comencem aquesta segona hora. Com avui és divendres, doncs tenim el nostre penúltim temps de família. La setmana que ve se'ns acaba, perquè bé, tanquem programació tardor-hivern, per dir-ho així, i començarem el dia 16 de juny amb l'habitual programació d'estiu a través de la Cel Obert. Des del Centre de Reeducació de Vic, al carrer Pau Barraveig, ens arriba en Roman Pérez. Roman, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
Respira, eh?
Sí, respiro, respiro.
Has fet una marató pràcticament allò d'última hora. Què tal?
Bé.
Bé. Ens havíem quedat i intentarem allò recuperar el fil, perquè ara jo li deia al Roman que, evidentment, doncs, com estan acostumats a fer-ho amb el Vicenç, doncs, bé, intentarem recuperar una miqueta el fil parlant de qüestions d'etapes d'infantesa, adolescència. Recordàvem, i fem una mica de memòria, en Roman, la setmana passada, que bé, que una bona infantesa no garantia una bona adolescència. Anem bé per aquí?
Sí, sí, estàvem això, una mica les vinculacions entre una i altra. Sí, havia sortit la qüestió de la infància plena, si una infància plena garantia, no, una adolescència no problemàtica.
Quan parlem d'infància plena, a què ens referim?
Ah, bona aquesta. Bueno, d'això justament en vam parlar, no? Diríem que, home, la plena vindria a ser la que aborda tots els reptes i, diríem, els aprenentatges i les adquisicions pròpies de l'edat. És a dir, hi ha una primera infància i hi ha després la infància pròpiament dita, no? A partir dels 6, que impliquen tot un procés de, diríem, de creixement, de desenvolupament. Els primers 6 anys, per dir-ho ràpid, molt en el si de la família, i a partir dels 6 també, no, la família continua tenint un protagonisme important, però molt desplegat també en lo social. L'escola, els amics, les activitats.
Una infància correcta és fer allò que toca per l'edat que un té?
Seria una definició, seria una definició. Si ho parlem, i si ho mirem des de la perspectiva dels pares, sobretot uns pares que li permetin, no, al nano fer això que correspon
a l'edat que toca, sí.
Sí, en el seu moment, no? De vegades la pregunta és què és el que toca en cada moment, que no és una pregunta fàcil tampoc de respondre.
Ho entenc.
I que, diríem, a veure, jo crec que actualment tots els pares tiren molt de guies, no? I el que seria, diríem, pautes evolutives de, més o menys en les diferents àrees, què és el que toca per cada edat, una idea general més o menys els pares la tenen. Després ve la particularitat de cada cas, perquè la guia serveix pel primer fill i pel segon fill, i si arriba el cas pel tercer i pel quart, però resulta que no funciona igual en el primer fill que en el segon, o per unes coses són semblants i per altres són... Cada cas és molt diferent, no?
La sensació que tenim, equivocada o no, no ho sé, és que probablement en determinats moments de la infància es fan coses que tocarien d'aquí 2-3 anys.
Com de ser, dius, d'avançar.
Sí, coses. Sí.
Bueno, aquesta seria, veus, per exemple, una situació que diríem que no toca.
És a dir, el voler córrer més del que...
Efectivament, d'avançar coses. Això que de vegades se'n diu de la innocència de la infància, bueno...
Cada cop queda menys innocents, en aquest sentit, no?
Bueno, això per una banda, sí. Cada vegada ho són menys, que molt aviat, efectivament, no? Estan bombardejats per una sèrie de qüestions de la realitat, que, bueno, que per una banda és una mica inevitable que sigui així, inclús a nivell de... es veu que, no sé, per exemple, no, moltes àvies ho diuen, no?, que abans els nens no aguantaven el cap, els nadons, fins als, no sé, 2 mesos o... No? I que ara es queden bocabadades de veure que en 10 dies, no?, i aguanten bastant el cap, no? És a dir, que l'espavilar aquest sembla que sigui fins i tot fisiològic, segons com. És a dir, hi ha una part d'això que és inevitable. Potser sí que hi ha una abundància d'estímuls enorme i una accessibilitat que fa que els infants no es puguin sostreure de tot això. Però d'aquí, diríem, a potenciar-ho o activament a sobre, no donar-los encara més, doncs potser és una cosa a cuidar i a preservar, no? Uh-huh. Justament en aquest sentit, que estiguin amb el que els hi toca i no més enllà. No cal que sàpiguen més del que necessiten.
Haig d'entendre que pels pares molt probablement sigui complicat aturar segons quines actituds, al que ens referíem, no? Vull dir, quan en aquest període entre infància i adolescència és aquest canvi, de voler fer coses que no pertoquen per l'edat que un té.
Ah, per això ho dius. Vale. Bueno, per exemple, però això és perquè...
No sé si és
perquè...
un tòpic, vull dir...
No, diríem, és un tòpic...
Després et comentaré un altre tòpic.
Vale, molt bé, molt bé. És un tòpic en el bon sentit, a la paraula. Sí, sí, és a dir, que un adolescent tingui ganes de fer coses, inclús més enllà del que pot o del que correspon, sí. Això és acorde amb l'etapa aquesta. Diríem, pitjor seria...
Clar, però que, tampoc, perdona, Roman, no hi ha una regla general que digui tu has de fer això perquè tens tants anys i... No ho sé.
No. A veure, hi ha lleis, sí. Hi ha algunes normes, però és veritat, després queda tot molt anar definint...
Molt obert.
Molt obert, mm-hmm. Efectivament, que necessitarà anar delimitant-se en funció de la situació particular. És a dir... Efectivament, des de lo general no es pot definir tot. No va. O una definició des de lo general seria catastròfica.
Tot i que molts cops tendim a generalitzar.
De vegades voldríem. Uh-huh. Ara, després, quan ho tenim, no ens fa gaire gràcia. Uh-huh. Home, si escombres cap a casa, si són coses que et convé, dius, ui, que bonic. Però n'hi ha moltes que, òbviament, lo general no satisfà a lo particular. I les respostes particulars no es responen en lo general. Aleshores, dependrà de les característiques d'aquell nano, de la seva història, del context en el que està, dels pares que té, dels germans que té, bueno, no? D'una sèrie de situacions particulars que determinaran. Però diríem que el nano vulgui fer més coses, això ja està bé, no? Perquè la inversa, que no aspiri, que no desitgi, que no que es quedi allò com apoltronat, això és més complicat, perquè com l'engegues? No? Quan està molt engegat, anar frenant-lo i anar mostrant-li que, bueno, que sí, que tindrà moltes ganes de, però que encara no toca o que no pot ser, o mireu que els pares no volen, tu.
Un altre dels tòpics que volia comentar-te. Per què diuen que les noies creixen més d'hora que els nois? A tots els nivells, podríem dir-ho, tant físicament com mentalment.
Bueno, és que... bueno, la psicologia femenina és diferent de la masculina, no? I em sembla que no és cap tòpic, és absolutament una
realitat.
És una realitat, uh-huh. Sí. Diríem que en el cas de lo masculí hi ha una...
És a dir, posem un exemple molt molt clar, diguem-ho així, vull dir, sempre es diu una noia als 13, 14 anys o 15 és molt més madura que un noi a la mateixa edat.
Sí.
I no sé si caiem de nou en el tòpic.
No és cap tòpic. A veure, diríem que una noia de 13 a 14 té una exigència de maduresa per la seva pròpia maduració biològica que fa que, per exemple, no pugui tenir la innocència que pot tenir un noi de 13 anys. Que ningú, per exemple, que no tindrà cap por de quedar-se embarassat. de que ningú intentarà seduir-lo en principi, En canvi, una noia de 13 anys ja comença a veure, per exemple, que inclús...
Comença a veure les orelles al llop, com aquest
que diu,
no?
Efectivament, De que, diríem, veure que això, que com funciona la sexualitat, i no és la sexualitat de la infància, és la sexualitat en el món dels adults, diríem, dels adolescents, però s'acosta amb la dels adults. És a dir, que, per exemple, serà mirada i serà desitjada per adults, per exemple. I això un noi de 13 anys ni li passa pel cap, o té alguna fantasia amb la monitora de natació o algun balestit, però no passa d'aquí. En canvi, en la noia, això és una realitat amb la que ha de lidiar, de la que s'ha de defensar moltes vegades, o en tot cas a la que ha de donar alguna resposta. I és una resposta on s'hi juguen moltes coses, inclosa la possibilitat d'acabar embarassada, cosa que el noi tampoc la té. No, i això determina coses molt, molt, molt diferents.
Fa madurar més...
Efectivament, més... o sigui, requereix d'una resposta...
D'un procés més, més important.
Sí, efectivament, és important i és transcendent, no? És més transcendental. En general, la psicologia masculina està molt apoyada en l'activitat, i la femenina no tant. Lo qual dona més lloc per exemple, a l'observació, inclús a la paraula, segons com. Si tu mires els grups de... O sigui, en l'adolescència és clar, i si no vol dir que les noies no facin res, sí, també. O sigui, també jugaran, faran, saltaran, però... No, tu veus que les noies sembla que no, que estarien així les 24 hores, i les noies arriba un moment que, no, que paren i fan altres coses, no? Comenten, diuen, observen. Hi ha més interès també per la cosa subjectiva, intra, no? com vius, com veus, intenten compartir, i de vegades ho aconsegueixen. Hi ha grans traïcions, per exemple, entre les noies, que no es perdonen mai. O sigui, de vegades, en serio, hi ha baralles als 14 anys i en tenen 40 i no es parlen,
és un terrible,
i mai més, o sigui, que són ferides que venen de quan tenien 14 anys, han passat 30 i estan igual que el primer dia. Així com també hi ha, diríem, amistats molt, molt intenses i de compartir moltes coses. Entre d'elles, com portes tu la qüestió aquesta de la sexualitat? O els homes o els nois, cal veure com són, i això també es comparteix i es parla. És a dir, que sí que no és cap tòpic, és realment una diferència que hi ha entre nois i noies. Diferències de processos, a veure, això no vol dir que els nois... Potser la paraula maduració, no sé fins a quin punt és molt adequada.
Ja.
És a dir, són processos de creixement i desenvolupament que no són simètrics, i no són, o sigui, són paral·lels, cadascú fa el seu, i no correspon, és a dir, el procés d'un noi de 12 anys no és el procés d'una noia de 12.
A segons quines edats ens fa vergonya parlar de segons quines coses?
Segons quines edats... A veure, home, parlar...
I l'etapa de l'adolescència podria ser una d'elles.
Podria ser, sí. Home, és que...
Ens fa vergonya probablement parlar de segons quines coses amb els papes i les mames, que no amb el cercle d'amistats.
Sí, i a la inversa. Hi ha algunes coses que és més fàcil parlar-les amb els pares que no amb les amistats. I el que sí està clar és que a l'adolescència queda més clar que a l'adolescent li toca parlar, que no es pot quedar callat en un racó, o que no hi ha prou en fotre quatre vots, no? I saltar i jugar i tal, que sí, que molt bé, però també hi ha un moment que cal dir algunes coses, cal pronunciar-se, no? Per no ser una soca, vaja, no? Per tenir algú a dintre el cap. I això fa vergonya. A veure, això compromet, te la jugues. De vegades passa amb nanos que li fa vergonya jugar a futbol perquè no juguen massa bé, no? I s'han d'ensenyar davant de tots amb les seves limitacions, no? Futbolístiques, no sé, el símil deu venir per l'interlocutor que tinc quan surto del futbol,
la vena futbolística.
Però no? I s'ha d'ensenyar així, i a l'hora de dir les coses és el mateix, no? Quan un ha de dir la seva opinió o dir el que veu, també s'està mostrant davant dels altres i fa una mica de tall. Potser tu deies parlar, I un nivell seria, no, a l'hora de parlar, però sobretot a l'hora de dir, perquè es pot parlar molt i no dir res, eh? I hi ha qui parla poc però diu, no, va al gra i diu el que ha de dir, eh? I efectivament això compromet, això tens una responsabilitat tan, sobretot pel que dius, no? Sobretot pel que dius. I de vegades també dels teus silencis, no? N'ets responsable.
Sí, a vegades.
De ser un soso, sí, per sí, exemple, sí, sí, sí. No sé.
Un silenci diuen que val molt més que
que mil paraules.
Que mil paraules, no?
Sí. I ja també allò altre de
o denota, no sé. A veure, una situació, sí, un estat d'ànim.
Sí. Sí. I de vegades, això, molta vergonya, que deies tu, no? Molta inhibició. Molta dificultat per manifestar-se, no?
I... però això va a caràcter, no? Suposo, Roman, clar,
sí, sí, l'estil va a caràcters, però el fet és inevitable, és a dir, no es pot transcorrer una adolescència en silenci, diríem, no? Està abocat a dir, o el silenci d'un adolescent efectivament val més que mil paraules, però diríem que posa en evidència una, ja, si això perdura molt de temps és un símptoma, clarament un símptoma de que alguna cosa no està anant bé, eh? És a dir, que tots tenim dificultats per parlar, un més que d'altres, que el fet de fer-ho, que hi ha qui ho pot fer d'un en un, per exemple, no? En un grupet petit, però no en el grup gran, vale. Hi ha qui li costa més amb els pares, però no tant, vale. Tots són totes circumstàncies, però el silenci, és a dir, la impossibilitat de parlar, denota ja un problema.
No és cert allò que diuen que quan un es fa més gran la relació amb els pares és pitjor, és a dir, i ho focalitzem si vols en aquesta etapa d'adolescència, la relació empitjora o no? O no és cert això? És a dir, quan un és infant doncs tot va molt bé, la relació és fantàstica, hi ha una etapa doncs complicada que podria ser l'adolescència.
A veure, que segur és que és més complexa.
Sí.
Si hi ha
perquè quina... tornem una miqueta al d'abans, s'han de parlar segons quins temes, que són allò...
El nano o la noia vol fer moltes coses,
sí, 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 sí.
Inclús més de les que pot, de vegades, o de les que els pares estan disposats, i amb persones als quals la complexitat no els agrada. O els hi costa de manegar-se, per exemple, mares o pares. I, clar, això abona el camp a que pugui ser una època més conflictiva per a tothom. Si, diríem, quan més s'accepti la complexitat de l'adolescent i de l'adolescència, menys conflictes hi haurà.
Quan dius acceptar, a què et refereixes?
De que diríem, tan fàcil que era jo, quan jo et deia, vés a l'entrada i tu anaves, o fes això... ja resulta que ja no va, doncs això, excepte que no va,
ja.
I irremediablement no va, i que ha d'anar d'una altra manera. No, es parla de la crisi de l'adolescència, i que jo n'estic, o sigui, em sembla que és adequat, és a dir, que molts esquemes de l'adolescent entren en crisi, o el creixement els posa en crisi, allò que dèiem de la sexualitat en la noia, que també passa en el noi d'una altra manera, però també passa, fa que els esquemes anteriors no valguin, no? I s'hagin de modificar, d'innovar, de deixar, d'abandonar alguns. Però això no només li passa a l'adolescent, li passa als pares de l'adolescent, que també entren en crisi, i han de començar a modificar una sèrie de coses. És bastant significatiu com això, per exemple, sol passar amb el primer fill, que els pares el pillen allò, desprevinguts, no? Es van trobant de noves, no? Han de tornar justament a aprendre, quan ja venien una mica, no? Ja dominant la qüestió, ja portaven anys de pares, i mira, no? 9, 10, dius, ostres, 10 anys d'experiència, ja comencen a notar que dominen una mica la qüestió, que ja saben de què va, al cap de no res comença a fer uns canvis, que dius, de tot això que veníem tan pistats,
sí, tan segurs,
ara resulta que ja no, que hem de no tornar a començar, però sí començar una etapa diferent. I això, bueno, depenent una mica de les personalitats, costa més o menys, no? I aquí les crisis, les innovacions, els canvis, se'ls hi fan més coll damunt, i hi ha qui, bueno, qui ho accepta més bé o tolera més bé l'aventura, diríem, del creixement.
Els pares poden ser els millors amics dels fills? T'ho pregunto perquè a vegades s'ha sortit això. Vull dir, el meu pare o la meva mare és la meva millor amiga. O el meu pare és el meu millor amic.
A veure, no sé, hauríem de veure qui ho diu, per què ho diu i què vol dir, no?
Probablement quan un ho diu és perquè té una relació molt estreta.
Efectivament.
És a dir...
Efectivament, i fins aquí cap problema.
Perquè es comparteix tot. Secrets, no secrets, situacions, silencis, tot. Tot va al sac.
Bueno, aleshores aquí potser sí que és un punt un tant confusional.
Ja.
Diríem que... No, perquè que hi hagi un vincle estret, fenomenal, no? És a dir, fantàstic, no fàcil d'aconseguir tampoc, no? És mèrit dels pares i mèrit dels fills, vull dir, és una cosa, o de cada...
Aquí suposo que tothom ha de posar una mica de la seva part,
com aquell que diu. Efectivament, com en qualsevol vincle estret, i més quan és el cas d'una relació tan intensa, tan única, tan apassionada com és la de pares i fills, no? Ara, això et dic, o sigui, que sigui estreta és mèrit de tots dos. Ara, quan és un compartir de tot, a tot nivell, sense secret, dius, bueno, què passa aquí, no? És a dir, no sé, això pot ser la sensació d'un nen, per exemple, no? De 8 o 9 anys, que sent no? Que la seva mare és tot per ell, o el pa... però això
allò
és
dir, perdó,
passatgera.
Sí, sí, m'he de dir que quan un es mou en el cercle d'amistats, i uns als altres es diuen, ah, pues jo li explico tot als meus pares. Ah, pues jo no, pues jo segons quines coses no les...
Sí.
Clar, això es dona.
Això es dona. I el que passa és que són frases molt generals, no? S'hauria d'entrar en la lletra petita, a veure què diu, i què vol dir tot. Però de sexe també, no, home, no. Això
ah, llavors no. Ja no és tot.
Ja no és tot. I aquell dia que vam veure i tot, això li vas explicar... Ah, no, això tampoc. Diu, bueno, pues, que tot, sí. Explica tot el que explica.
Es va reduint.
Sí, ja es va reduint, ja es va diferenciant. I a veure, és que és veritat, és que... no, què ha de fer un pare si el fill li comença a explicar que va a l'espigó, ell que es posa morat fent el botellón? Que no ho has més.
S'ha d'intentar explicar tot, Roman? O s'hauria d'intentar explicar tot? O hi ha coses que s'han de callar?
Jo crec que sí que hi ha coses que s'han de callar.
Per evitar un conflicte posterior?
Per moltes raons, diríem. O sigui, algunes s'han de callar perquè el callar té a veure amb la privacitat, no? En guardar-se-les per un. Que no és tant per no dir-les com per mantenir-se-les.
És a dir, no és per la conseqüència posterior, sinó una miqueta... forma part de la intimitat d'un.
I aleshores pot triar si la diu o no la diu. Després, l'altre que s'ha de triar és amb qui es comparteixen aquestes coses. I hi ha coses que són clàssicament per compartir amb molta gent, amb el grup, altres que són per compartir amb els íntims, no? Amb els amics més propers, i hi ha coses que són per compartir, no sé, amb la nòvia o amb el nòvio o amb la parella. Hi ha d'altres que són per compartir amb els pares i que no ha de sortir d'allà, o amb els germans. És a dir, hi ha un context per cada cosa. O el context també determina molt el que dius o...
O el que deixes de dir.
O el que deixes de dir. I, per exemple, tot el tema sexual, sobretot, no és un tema per parlar amb els pares. Això no treu que es pugui parlar, per exemple, dels sentiments vinculats o les sensacions. Ostres, no, és que ningú fa cas, és que tothom té nòvia i jo no, tothom té nòvia i a mi no, tal. No, que els pares puguin, diríem, fer una mica de costat, sense pretendre, que això és el difícil, dir-li el que ha de fer. Per això l'altre dia, quan sortia la qüestió aquesta de si poden els fills parlar amb els pares... no, els pares parlar amb els fills, em sembla que molt més interessant és que els fills puguin parlar amb els pares, és a dir, que els pares estiguin més receptius que no transmissors, perquè clar, el pare és molt fàcil, no? Dir, oh, fes això, fes allò, clar, el pare ja ho ha passat, i a més no li està passant, amb la qual cosa més fàcil encara. Però el nano, bueno, ha de trobar la seva, aleshores deixar-lo venir molt més, no? Deixar-lo que expressi i no angoixar-se massa, perquè de vegades els pares entenen que han de donar respostes o que l'han de donar el què o l'han de donar consell, i potser el millor consell és el no consell, no? és que no sé com fer-ho, i aquí comença a parlar, mira, podies tal, i per què no vas, i si truques a, i si bueno, i potser passa, bueno, ara no ho saps, potser demà ho sabràs, no? O ja ho trobaràs, eh? I aquesta, que no és cap solució, però si és un vot de confiança, és un dir, ves fent camí, no?
És una frase molt utilitzada aquesta, ja t'ho trobaràs, no?
Però sí, però normalment ve amb mala hòstia, eh? Quan ve,
sí.
Quan, diu, no em vull rentar les dents, diu, ja t'ho trobaràs, quan se't caiguin totes, no? És a dir, no és un ja t'ho trobaràs, més que ja t'ho trobaràs, és ja trobaràs la manera d'en sortir-te'n, eh? És a dir, donar i sentir, també la confiança de que bueno, que l'entrebanc, que el conflicte, bueno, no vol dir que s'hagi quedat sempre així, vol dir que, bueno, que s'ha de transitar, i que justament els pares no tenen els estris ni tenen les solucions. El que sí poden és això, fer costat, acompanyar, donar confiança.
I a vegades suposo que per als fills ja entenen que hi ha un conflicte, que per als pares no ho pot ser, el conflicte, no?
Efectivament, sí. Això que és conflicte,
és dir,
pel fill, pels pares,
dir, jo
no.
Em penso que tinc un problema, però els meus pares no creuen que això sigui un problema, per exemple.
Sí.
I aquí s'estableix una barrera, no?
Sí, efectivament. Això, per exemple, ho podrà parlar amb un altre company o amb una altra amiga. I amb els pares no, efectivament, perquè la barrera hi és. La barrera generacional hi és sempre. Per més que de vegades alguns pares... no? S'empenyen a dir, no, si sortim de copa, si anem a la mateixa discoteca, diu, sí, tu emperra't que això no canvia res, eh? La diferència generacional sempre hi és, perquè, per definició, a més, no? Perquè justament la generació va definida per l'aparició de la nova tongada, no? És a dir, dels fills, amb la qual, si ets pare, ja, no? I si és entre un pare i un fill, hi ha una generació. I això és un salt que és un abisme.
Anem a l'altre extrem, la sobreprotecció tampoc és bona. És a dir, hem parlat de les diferències que poden establir-se entre pares, fills, aquesta certa distància que es pot anar creant quan un es fa adolescent. Repeteixo, l'altre extrem, l'estar sobreprotegir el fill o la filla, tampoc entenc que ha de ser positiu. Pel seu creixement, per la seva maduresa, no sé.
Sí, efectivament, que la sobreprotecció és un problema, no? I que no impulsa el creixement ni impulsa l'autonomia.
I que pot derivar en conflictes.
Efectivament.
És a dir, deixa'm estar.
tal qual. Sobretot, per exemple...
Deixa'm estar, que ja sóc gran. Frase típica, que tots hem dit algun cop.
pues sí, clar que sí. Clar que sí. Jo,
que sóc gran i tens 11, 12, 13 anys, eh?
Sí. I a veure,
creus que ets gran, vaja.
Sí, està bé. I jo moltes vegades dic, no, que, o sigui, que l'adolescent no és tan gran com ell es creu, ni tan petit com el veuen els pares, no? És a dir, és una cosa intermitja. Està bé, per segons quines coses, ja va bé, és que torna a ser un esperit important, aquest, el de sentir-se prou per... No, si diria més terrible és que giri i digui, sí, mama, i ara què faig? No, no vull. I per què no? Ai, no, perquè és molt difícil d'engegar, no, quan la cosa està així. I la sobreprotecció ve, per exemple, també en la situació que parlàvem abans, quan els pares pretenen donar-li les respostes o saber el que el nano ha de fer. I això complica moltíssim, perquè igual la solució és fantàstica. L'altre dia em deia un pacient, que un adolescent, amb un problema seriós físic, d'ossos i tal, que ell no creia, o sigui, que no té, a més, no té cura, però sí s'ha de tractar, no? I com bon adolescent, pues està, que si les festes, que si fumar, que si... I ell no moria, se n'adona, no, tonto no és, no? Però veient que, bueno, com no té cura, diu, és que clar, tot això que faig tampoc m'ho cura, no? I aleshores anar prenent tanta medicina, anar fent tant tractament, que no vull. I sortia, no sé com, li comento que havia vingut el pare, li dic que era molt interessant les coses, l'entrevista, em diu, clar, diu, és que jo et parlo de com ho veig jo i ell et parla de com ho veu ell. I aleshores, que li dic que sí, que absolutament, i que ell em deia que ell no pot seguir el tractament només per fer-li cas al seu pare. que està a punt de fer 18, no, no pot fer-ho només per això, que ho ha de fer perquè ell entén que, o sigui, perquè ell mateix vegi que li serveix, perquè si no és com si fos un nen petit. Això no ho diu, però dic, és la, no? si ell digués sí, papa, i s'ho prengués tot, que li aniria molt bé per la malaltia orgànica, a nivell psicològic l'infantilitzaria totalment. I aleshores ell necessita fer-ho per propi convenciment, no pas, inclús en un tema de malaltia orgànica, que és fort. Sí.
3:15 a.m. Ens aturem aquí.
Molt bé.
Si et sembla, Roman, i ens emplacem ja divendres de la setmana que ve.
Últim de temporada.
Últim de temporada, I bé, divendres que ve més.
Molt bé.
Moltes gràcies.
A vosaltres.
Bona setmana i fins divendres, Roman.
Igualment, adéu.